els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a La veu de Càritas, la secció que us acompanya els dilluns a Ràdio Estel i també a Ànima Estel, i que podeu recuperar, com sempre, a través del web radioestel.cat, buscant La veu de Càritas, o també a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. La veu de Càritas és un espai amb la col·laboració de Càritas Catalunya, coordinat per la Montserrat Creus, i sempre concebuda com a ajuda i servei als més necessitats. Un ressò d'aquesta solidaritat, la que compartim amb tots vosaltres. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Es van complir dimarts passat 3 anys des que la Unió Europea va activar la Directiva de Protecció Temporal, proporcionant una via segura de protecció a milions de persones que fugien de la guerra a Ucraïna. Va ser una poderosa demostració d'unitat i de solidaritat per part de la Unió Europea davant una crisi humanitària, i va demostrar ser un mecanisme d'emergència eficaç per respondre a l'arribada massiva de persones de manera humana i també ordenada. Aquesta mesura va alleugerir la pressió sobre els sistemes nacionals d'asil i va proporcionar protecció immediata i col·lectiva als desplaçats, fins al punt que els va atorgar el dret a residir, a treballar, a estudiar i a accedir a l'atenció sanitària i al suport social a la Unió Europea. El règim de protecció temporal expira al març de l'any vinent, d'aquí a només un any. Entre els nombrosos desafiaments que afronten les persones desplaçades des d'Ucraïna hi ha la incertesa sobre el seu estatus legal a la Unió Europea com una de les qüestions més urgents. Les solucions proposades pels estats membres corren el risc d'ignorar la situació de les persones que es puguin veure desplaçades des d'Ucraïna després del març vinent, ja que podrien quedar fora de l'abast de qualsevol mesura postdirectiva de protecció temporal, incloent-hi els familiars dels qui ja es troben a la Unió. Si no s'aborden aquestes llacunes, els sistemes d'asil dels estats membres es podrien veure desbordats quan s'acabi la protecció temporal, tot i que el propòsit explícit de la Directiva de Protecció Temporal és evitar això. És per això que Càritas Europa i diverses organitzacions no governamentals, a les quals s'ha sumat també Càritas Espanyola, ha fet una crida a la Unió Europea perquè vagi més enllà de la simple renovació de la protecció temporal i proposi una solució coordinada i col·lectiva que ofereixi un estatus més durador i un camí cap a la residència a llarg termini. També que la Unió consideri una nova pròrroga de la protecció temporal més enllà del març del 2026. D'altra banda, la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, com a organitzacions representatives de tot aquest sector, han comparegut a la Comissió de Drets Socials i Inclusió del Parlament de Catalunya per defensar la llei del Tercer Sector Social i demanar que n'acceleri la tramitació. Aquest serà el tema del nostre testimoni d'aquí a uns minuts, després del bloc informatiu. Més notícies. El nivell d'exclusió social és més gran entre les famílies, la sustentadora principal de les quals és una dona. El 21,4% de les llars estan en situació d'exclusió, mentre que en el cas dels homes l'exclusió és del 16%. Així ho reflecteix la sisena enquesta sobre integració i necessitats socials realitzada l'estiu passat per al 9è informe FOESA, que serà presentat a finals d'aquest any. Encara que els darrers anys s'ha registrat una millora més ràpida a les llars encapçalades per dones, la situació encara es troba lluny de la igualtat. Aquesta bretxa de gènere persistent mou Càritas a visibilitzar i a denunciar, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, celebrat dissabte passat, les múltiples desigualtats que pateixen les dones que acompanya l'entitat catòlica. La desigualtat econòmica impacta de manera diferencial en les dones, fins al punt que perpetua la seva situació de vulnerabilitat. La bretxa salarial de gènere arriba al 19,6%, cosa que equival al fet que les dones cobrin de mitjana 5.212 euros, aproximadament menys cada any que els homes. Això té la seva causa en factors com ara la càrrega de les cures, la segregació horitzontal en sectors feminitzats amb baixa remuneració i la segregació vertical que limita l'accés a llocs de direcció. A més, la taxa d'atur femenina del 12,5% continua sent superior a la masculina, que és del 10%. En aquest context, el 65% de les persones ateses en programes d'ocupació de Càritas han estat dones, 36.118, és a dir, dues de cada tres persones, principalment més grans de 45 anys amb estudis bàsics i un nombre creixent d'emigrants. Això se suma al fet que un gran nombre de dones es vegin abocades a treballar a l'economia submergida. Davant d'aquesta realitat, Càritas reivindica l'accés al mercat laboral en igualtat de condicions, amb feines dignes i sense discriminació de gènere. Reivindica igualment la necessitat d'un compromís ferm amb la igualtat entre homes i dones i considera que promoure la societat equitativa on totes les dones puguin viure amb dignitat, amb drets plens, és una tasca necessària i urgent. Les entitats socials han demanat al govern un full de ruta per garantir la inclusió sociodigital, una estratègia de país que ha de servir per enfortir la coordinació i l'acció conjunta entre els diferents agents del sistema d'innovació social i digital. Xavier Trabado, vicepresident de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, defensa que cal aquest full de ruta i que sigui clar i efectiu de país per garantir que la digitalització és un motor d'equitat i no pas un factor més d'exclusió social i per assegurar que es desenvolupen solucions tecnològiques compartides que permetin una atenció centrada en la persona i de base comunitària aplicada a tota la xarxa pública de serveis socials. A finals de l'anterior mandat, ara fa tot just un any, el govern va aprovar l'elaboració de l'Estratègia Nacional per a la Inclusió Sociodigital, que no ha avançat des d'aleshores, tot i ser clau per fer front als reptes presents i futurs de la digitalització i per articular un model de governança compartida i col·laborativa entre l'executiu i la resta d'agents. Per al tercer sector social, els esforços individuals de cadascun d'aquests agents d'innovació social i digital han donat fruits, però consideren que per aconseguir un impacte més gran i eficaç és imprescindible un treball conjunt i coordinat per maximitzar recursos. Per una plena inclusió sociodigital, és el títol de la jornada M4 Social, el projecte d'innovació digital en l'àmbit social de la taula del tercer sector, que s'ha organitzat dins del programa oficial del Mobile World Congress 2025, celebrat la setmana passada, en col·laboració amb la Fundació Mobile World Capital Barcelona i la European Social Network. L'acte va comptar amb l'assistència de Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials, Maria Eugènia Gai, segona tinenta d'alcaldia de l'àrea de Drets Socials de Barcelona, i Francesc Fajula, CEO de la Fundació Mobile, entre altres persones. Amb l'acceleració de la digitalització s'ha posat de manifest la necessitat urgent de garantir que no hi hagi cap ciutadà exclòs per raons tecnològiques. Més notícies. L'economia submergida impedeix que moltes dones accedeixin a ocupacions justes i també equitatives. Les obliga a acceptar condicions abusives sense contractes ni prestació social. A Espanya es calcula que el 18% del producte interior brut prové de l'economia submergida, amb una majoria de dones afectades, sobretot treballadores de la llar, jornaleres, cuidadores i netejadores. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Església pel Treball Decent ha denunciat que l'economia submergida perpetua i molt la vulnerabilitat de milions de treballadores perquè els nega drets fonamentals i condicions dignes de vida. I durant el 2024, el programa d'entrega social de la Fundació Formació i Treball ha atès un total de més de 25.400 persones entre roba i mobles, consolidant-se com una iniciativa essencial per garantir l'accés a béns bàsics per a famílies en situació de vulnerabilitat. Un dels aspectes clau del programa d'entrega social és el seu sistema de codis QR, que permet a les persones beneficiàries adquirir els articles als establiments Modarré, espais oberts a tota la ciutadania que fomenten un consum sostenible i la reutilització de materials. A més, el sistema digitalitzat aporta confidencialitat i humanitat a tot aquest servei. Fins aquí l'actualitat. De seguida arriba ja l'entrevista, el testimoni d'avui. El nostre testimoni té com a nom propi avui a la veu de Càritas la llei del tercer sector social que s'ha tornat a registrar al Parlament de Catalunya. Va ser dimecres passat quan la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, de les quals forma part, en tots dos casos, Càritas Catalunya, com a organitzacions representatives del sector, van comparèixer a la Comissió de Drets Socials i Inclusió de la Cambra Catalana per defensar aquest projecte de llei i demanar que se n'acceleri la tramitació. Els presidents de les dues institucions, Enric Morist i Jordi Román, van manifestar que aquesta és una llei urgent d'aprovar perquè és essencial per al país i per a les persones. Les entitats socials són i fan, van afegir, un servei públic. Per parlar de la importància d'aquesta llei, comptem avui amb Martí Batllori, vicepresident de Càritas Catalunya i també secretari general de Càritas Diocesana de Girona. Forma part de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector. Senyor Martí Batllori, bona tarda i gràcies.
Molt bona tarda.
Encantat de saludar-lo.
Gràcies a vosaltres.
Actualment el tercer sector social català no disposa d'un marc legal que reconegui la feina i la contribució essencial de les entitats socials catalanes a la ciutadania i a la societat, com passa en altres comunitats, a diferència, millor dit, del que passa amb altres comunitats de l'Estat, com és el cas d'Euskadi, Extremadura, les Illes Canàries, o Castella-La Manxa i Castella i Lleó, i altres territoris europeus. Ni compta tampoc Catalunya amb una normativa que reguli la seva relació amb les administracions. Què implica això per a les entitats catalanes?
Bueno, jo crec que és un text important. De fet, en altres comunitats autònomes sí que s'ha avançat, i aquí, a pesar que el teixit associatiu i el tercer sector és molt rellevant a Catalunya, no comptem amb aquesta norma que pretén dues coses. En primer lloc, un reconeixement al sector i, per tant, entendre que és part d'aquest servei públic que fan les entitats socials a Catalunya i, per altre cantó, donar seguretat jurídica, és a dir, una estabilitat en un sector que forma part de moltes polítiques socials i que, per tant, mereix tenir un marc regulatori que li doni aquesta seguretat jurídica més enllà d'eventualitats polítiques d'un moment o d'un altre, no? I, per tant, que hi hagi aquesta estabilitat, reconeixement i seguretat jurídica serien dos dels pilars que exigeixen que hi hagi un text com el que està tramitant ja al Parlament de Catalunya.
Senyor Martí Batllori, aproximadament a quantes entitats socials catalanes beneficiaria aquesta llei?
Bé, tant amb Confederació del Tercer Sector de la Patronal com la Taula del Tercer Sector estan representant unes 3.000 entitats. La de Catalunya, totes les comarques, a tots els racons del país, hi ha entitats que estan a través d'algunes federacions representades a la Taula i a la Confederació, no? Bueno, el teixit associatiu no té comparació amb el que passa a altres llocs. Aquí és molt potent, ha sigut sempre molt potent, i per tant aquest reconeixement és fonamental. Ja coneixem a tots els barris, a totes les ciutats, hi ha associacions que estan treballant de forma activa en diferents àmbits, a vegades pot ser d'exclusió, discapacitat, gent gran, amb infància, malalties mentals, en molts àmbits. Catalunya té una xarxa associativa excel·lent. Per tant, doncs, bueno, a través d'aquestes dues entitats representatives doncs està impulsant aquesta llei del tercer sector que ha de ser realitat, esperem, aquest any o com a mínim, en fi, com a màxim a principis del vinent.
Molt bé. La proposició de llei sobre el tercer sector, quins suports parlamentaris té en aquests moments?
Bé, quan es va presentar la setmana passada va ser presentada per pràcticament la totalitat dels grups i per tant, bueno, entenem que aquí el que hi haurà també a partir d'ara és un suport molt, molt majoritari. Nosaltres el que volíem com a sector és que hi hagi aquesta base àmplia, que no sigui aquesta no és una llei d'un partit, sinó és una llei de país, no? I per tant, amb aquest suport amplíssim és el que ha entrat com a proposició de llei i així esperem que se segueixi tramitant.
Uh-huh. Estem parlant amb Martí Batllori, vicepresident de Càritas Catalunya i també membre de la Junta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector. Hi ha, d'altra banda, el fet que ara fa uns dies també va entrar en registre l'anomenada Llei del Sensellarisme i vam tenir l'oportunitat de conversar sobre aquest altre projecte, igualment molt important, amb el president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets. Vostè, que ha seguit molt de prop el procés d'elaboració i presentació de les dues lleis, creu que es poden aprovar totes dues amb la màxima rapidesa, fins i tot totes dues a l'hora a curt termini?
Bueno, aquesta és una mica la necessitat que tenim, no? En els dos casos. Són lleis diferents. Una, la que estàvem parlant del tercer sector, és aquest reconeixement i seguretat jurídica a les entitats socials de Catalunya. I l'altra és d'una qüestió de dignitat que és crítica avui, que és com erradiquem el sensellarisme, que lluny d'estar-lo reduint, s'està ampliant les situacions i darrerament estem veient exemples que malauradament són molt, molt gràfics i molt, molt visibles de les dificultats que tenen les persones que estan, que tenen la desgràcia d'estar vivint al carrer. Aquesta és una llei que també, com l'anterior, va decaure de l'anterior legislatura per l'avançament de les eleccions i que ara el Parlament doncs, agafa i torna a presentar i tornarà a tramitar. El curt termini en política és difícil. A nosaltres ens agradaria que aquest any estiguessin les dues aprovades, però bueno, ja sabem que els tràmits legislatius són, a vegades tenen els seus entrebancs. Sí. Farem tot el possible perquè tirin endavant. I en aquest cas, amb el tema de la llei de sensellarisme, ja dic que és una situació que és molt crítica i que aquesta llei posa unes bases per la dignificació de les persones que estan al carrer i per la garantia dels seus drets que, per tant, els atregui d'una situació de carrer. Uh-huh. La llei pivota sobre el reconeixement d'uns drets, d'uns drets que han de tenir totes les persones que es troben en una situació de carrer i que passen de bugaderia, de taquilla, d'altres elements, però sobretot de l'espai residencial digne, que és l'altre gran pivot, drets per un cantó i l'espai residencial digne. Veiem que totes les persones que estan en situació de carrer avui tenen dret o han de tenir dret amb aquesta llei, així serà, a un espai residencial digne. Per tant, hem de fer tot el possible com a societat, des de les administracions i també les entitats del tercer sector per garantir aquest espai residencial digne que permeti que les persones no hagin d'estar al carrer. Aquesta és una llei que és pionera a nivell europeu en garantia, en posar la mirada en aquestes persones que, en fi, a vegades tenim dificultats per visibilitzar. És un sector de la societat al que no mirem als ulls a les persones que estan al carrer. Aquesta llei vol fer una mirada a aquestes persones i dir, tenim una resposta que passa per aquest espai residencial digne i que passa per la garantia d'aquests drets, uns drets bàsics que les persones sense llar puguin exercir.
Senyor Martí Batllori, hi ha alguns temes importants que es reivindiquen especialment d'una banda el reconeixement del sector com a agent social al mateix nivell que, per exemple, els partits polítics o els sindicats, d'altra banda el finançament del tercer sector, del sector, i la finestreta única. Què ens diria d'això?
Sí, ja a la llei es parla, la llei del tercer sector, es parla sí. De la mesa de diàleg social, i per tant entenem, així com altres comunitats autònomes ja està funcionant, creiem que és rellevant, que hi ha d'haver un diàleg civil en el tercer sector, en què, en primer lloc, es pensa en la creació de la mesa de diàleg del tercer sector i, per altre cantó, també la participació del sector en altres òrgans col·legiats, sempre en un pla d'igualtat i d'equitat. No? Creiem que és important que hi hagi aquesta mesa de diàleg del tercer sector i, per tant, que es reconegui aquest paper en la construcció dels drets de la ciutadania. I per l'altre cantó també hi ha una part de promoció del tercer sector. Entenem que el pla d'impuls i promoció del tercer sector, que ja s'ha vingut d'alguna forma desenvolupant tingui aquesta constatació jurídica amb una norma per tal de garantir aquesta seguretat jurídica que dèiem, no? Per tant, doncs, és molt rellevant d'alguna forma que hi hagi aquests espais, i aquesta, també aquesta avançar amb espais també de finestreta única pel diàleg amb l'administració.
I finalment, senyor Martí Batllori, creu vostè que l'aprovació d'aquestes dues lleis, la del tercer sector i la del sensellarisme, pot ser el preludi per a la posterior llum verda parlamentària a Catalunya d'una llei d'economia social i solidària i també d'una llei de concertació dels serveis socials?
Sí, és tot un bloc de mesures que van una mica entrelligades i que unes depenen de les altres. La llei d'economia social i solidària ja també ha entrat al Parlament i la de concertació doncs, està en tràmit de que vagi endavant. Bueno, són d'alguna forma mesures que han de donar això, seguretat jurídica, que han de marcar bé quines les regles del joc d'un espai important, com és el de l'economia social i solidària a Catalunya, que en fi, que té un pes molt rellevant, però no té aquest marc jurídic que garanteixi també el reconeixement i la seguretat jurídica. Per tant, creiem que serà un any intens des d'un punt de vista de treball parlamentari i, per tant, doncs, urgim en els diputats i diputades del Parlament que, en fi, que de moment ho estan agafant amb molta energia, doncs que segueixin de forma activa, treballant intensament per fer les millors lleis possibles. Han entrat en un consens important del sector i esperem que sigui així, perquè són lleis de país, són lleis claus perquè tinguem un país modern i socialment sostenible.
Senyor amic Martí Batllori és el vicepresident de Càritas Catalunya i també secretari general de Càritas Diocesana de Girona, membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona per aquesta feina d'influir, no?, com a entitats d'acció social en les decisions polítiques, sempre buscant el bé comú i especialment el dels més exclosos, el dels més febles o vulnerables. Que vagi molt bé tota aquesta tramitació i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Minuts finals de la veu de Càritas per a l'agenda. Comencem invitant-vos a consultar les pàgines web, les xarxes socials de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Com sempre, cada dilluns anem donant a conèixer activitats caritatives concretes de l'Església en aquestes previsions. Aquest dimarts, 11 de març, tindrà lloc una reunió de les direccions de les empreses d'inserció sociolaboral de les Càritas Diocesanes Catalanes. També aquest dimarts, dia 11, i els següents, 18 i 25 de març i 1 d'abril, des de 9:45 del matí fins a 1:00 del migdia, al carrer Alexandrí Galí 46 de Barcelona tindrà lloc un curs bàsic de voluntariat social a càrrec del professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. A més, aquest dimecres, a partir de les 4 de la tarda i fins a les 5, en format online, Càritas Diocesana de Terrassa organitza una nova sessió del grup de reflexió a càrrec del sacerdot Llorenç Segalés, delegat episcopal de Pastoral Social del Bisbat de Terrassa. Fins aquí l'agenda i fins aquí la veu de Càritas, com cada dilluns a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.